partir d'ara tindràs un espai de retrobament a Ràdio Falset.
Retrobament amb tots aquells que per un motiu o altre van marxar de la nostra comarca cap a altres països.
Volem xerrar amb ells.
Per tal de que ens expliquin les seves vivències i que la nostra trucada els apropi a les seves arrels.
A partir d'ara, a Ràdio Falset.
Del Priorat cap al món. Bé, bones, heu pogut sentir per la sintonia que avui reprenem el fil d'un programa que ens porta a parlar una mica del món, un programa que, en el qual des d'aquí, des de Ràdio Falset, obrim la porta a tot el món i ho fem des del punt de vista de persones que estan arrelades o bé han viscut a la nostra comarca en algun moment i que, pues, per les circumstàncies o pel que sigui, han anat a voltar món, han pres aquesta decisió i han viatjat per tot un seguit de llocs, pues, que són poc habituals. I en aquest cas, en el programa d'avui hem decidit portar una persona que en el seu dia va passar la seva adolescència al nostre poble, a Falset, va passar una colla d'anys, i en el seu moment, pues, va anar a viure en altres llocs de Catalunya i finalment, després de París, pues, va fer una bona volta per un continent una mica, pues, desconegut, que és l'Àfrica. Es tracta del Germán Pelayo i amb ell l'han portat precisament per parlar una mica de tot plegat, perquè creiem que és una cosa que ens pot aportar molt i que és, si més no, força interessant. Bones, Germán. Germán, per començar una mica ens agradaria que situar una mica la qüestió. Tu vas passar la teva adolescència aquí a Falset, però en quina edat vas marxar d'aquí a Falset?
Bé, jo vaig marxar pràcticament una mica ja quan vaig anar a la universitat. Diguem que després de... Durant el temps que estava estudiant no hi havia gaire Falset. Aleshores considero que una mica a partir d'aleshores vaig estar vivint a Barcelona durant tot el temps de la meva carrera. I després vaig empalmar amb temps de feina a Barcelona i a prop de Barcelona amb diferents projectes una mica relacionats amb la meva carrera, però també...
Quina és la teva carrera?
La meva carrera és Geografia i Història, especialment Geografia Humana com a especialitat. I quan vaig començar a entrar, diguem, professionalment aquí a Catalunya a tenir una feina una mica... seriosa, professional, va ser amb un projecte que es deia projecte català per repensar la societat, que era una iniciativa de l'època per convidar tota la societat civil catalana a proposar idees per canviar, per millorar Catalunya en el sentit social. Va ser una cosa innovadora en aquella època perquè es feia servir molt l'internet, estem parlant de l'any 95-96, es va fer un fòrum, es va convidar 300-400 persones, es va tocar tots els temes, economia, ecologia, relacions interpersonals, política, finances, etc. I a partir d'aquí, després, un cop acabat aquest projecte, vaig estar treballant en diferents llocs, tant a Barcelona com a Perpinyà, i en el contacte amb gent francesa vaig acabar anant cap a l'any 99, a París, i aquí cap al 2002 vaig connectar amb una fundació que es diu Fundació pel Progrés de la Humanitat, Fundació pour le Progrès de l'Homme, en francès, d'origen suís, amb la qual vaig continuar fent una sèrie de treballs una mica relacionats amb el que ja fèiem a Catalunya el 95 i que, bueno, en els quals la meva feina era més aviat de tècnica o de moderació, i bueno, hi havia des de llistes, moderació de llistes electròniques, de debat entre gent que participava d'arreu del món per internet, fins a coses més aviat tècniques de gestió de bases de dades, de pàgines web i coses així.
I després de això et porta a la teva estada a París, que va durar al voltant de 8 anys, i a partir d'aleshores va ser quan vas prendre la decisió de la qual voldríem parlar avui més extensament, que és d'anar a fer, d'entrada no sé si una volta a Àfrica, una volta al món, no sé què volies fer ben bé, però a part d'aquí vas prendre la decisió d'anar a conèixer sobretot l'Àfrica, que és una mica del que parlarem avui.
Sí, bé, tot això va venir una mica pel fet d'estar molt de temps en un lloc que jo tinc una mica, podríem dir des de petit, una mica l'esperit nòmada, i m'agrada viatjar, m'agrada conèixer altres cultures, altres països, continents, civilitzacions, i en un moment donat, diguem que el meu treball, que feia majoritàriament per internet, em va permetre la possibilitat de plantejar-me la idea de dir, bé, per què no continuo treballant des de fora i viatjant al mateix temps? I això és el que en un moment, cap a l'any, fa 2 anys, més o menys m'ho vaig plantejar, la intenció de fer la volta al món en 1 any, en 2 anys, una cosa així. I bé, això és el que em vaig plantejar sense...
I vas començar per l'Àfrica, en principi.
I vaig començar per l'Àfrica, vaig agafar un vol directament cap a Sud-Àfrica.
Una cosa que sembla que no tingui massa, almenys potser jo des del meu desconeixement, dius, jo seguiré treballant per internet i sembla que l'Àfrica, pues les comunicacions i tot plegat, sembla que sigui més deficitari, que per tant, a nivell de connexions i tot això, si d'aquí de vegades ens queixem que potser no hi ha la qualitat que hauria d'haver, doncs possiblement en aquests llocs doncs moltes vegades també et quedes fora de l'abast de les noves tecnologies. Digues.
Sí, a veure, hi ha internet per tot arreu, el que passa que és molt lent, i a les grans ciutats és més ràpid que a les ciutats petites, i segons els països, de vegades que és una cosa que tampoc té molt a veure amb la pobresa o amb la riquesa del país, doncs la connexió és millor o és pitjor. De fet, jo a l'Àfrica ja li tenia ficat l'ull des de 2 o 3 anys abans, amb la idea ja de viatjar, investigant una mica per Google o per altres mitjans quins eren els serveis de connexió d'internet de cada país i quina era la possibilitat, quina era la velocitat d'aquests serveis, amb la idea no de viatjar, que no la tenia uns anys enrere, però sí d'anar-me'n a viure una temporada aquí o allà, en algun lloc que hi hagués una bona connexió i que em pogués estar. I amb el pas dels anys em vaig adonar que valia ja la pena intentar-ho. Uh-huh. És així com vaig començar.
Això ens situa 2 anys enrere, aproximadament, com has dit, és a dir, l'any 2008, no? Més o menys.
Maig del 2008. Maig
del 2008, sí. És a dir, fa exactament a 2 anys i escaig. I per on comences, més o menys?
Bé, doncs jo he fet en 2 anys una ruta, per simplificar, perquè he fet molt d'anar i tornar d'uns llocs a uns altres, per simplificar, he fet tota l'Àfrica del Sud i tota l'Àfrica Oriental fins a arribar al Iemen, i d'aquí he saltat a Sri Lanka, a l'antic Sri Lanka, al sud de l'Índia. Aleshores, en total he fet uns 15 països, però amb aturades importants, perquè si he trigat 2 anys és perquè de fet en un moment donat havia canviat de pla, i el pla era d'establir-me allà perquè per una història personal, que va ser una companya que va sortir a la meva vida, i que això va ser a Moçambic, i que durant un temps ens havíem plantejat la idea de quedar-nos allà a viure durant més temps. I bé, la relació va durar 7 mesos.
Situem-ho, si et sembla, doncs, parlem una mica de Moçambic, que és potser el lloc que, segons sembla, coneixes una mica més a fons, possiblement perquè hi vas estar més temps, no? Primerament, sí. com t'hi entens amb la gent nativa, la gent d'allà? És a dir, suposo que, no sé si està tan extès la parla anglesa, per exemple, aquí si tens coneixements d'anglès, doncs possiblement pots anar a molts llocs, doncs, però possiblement a l'Àfrica doncs no crec que sigui el més habitual, perquè possiblement la gent en general, no té, per desgràcia, no té tanta cultura com aquí.
Sí, bé, a veure, hi ha 2 llocs. A Moçambic, concretament, és el cas totalment diferent dels altres països que he visitat, perquè va ser colonitzat pels portuguesos. Aleshores, jo tenia una petita noció de portuguès, d'això que m'agradava la música brasilera de fa molts anys, i entre tal i qual, doncs, vaig, sense estudiar res de l'idioma, vaig començar a entendre'm més i vaig començar a aprendre l'idioma oralment, i crec que durant aquell temps el vaig millorar molt. Ara l'estic tornant a perdre. I la diferència de Moçambic també amb els altres països a nivell de l'ús de llengua colonial en comparació amb llengües africanes és que el portuguès s'utilitza molt entre la gent, hi ha més diglòssia cap a les llengües africanes, i en canvi als altres països hi ha una, per exemple a Tanzania o a Kènia o a Àfrica del Sud, hi ha una, en les comunicacions quotidianes entre la gent al carrer, hi ha un ús més normal d'alguna de les llengües africanes, amb la qual com a europeu, doncs si vas pel carrer en una ciutat de Tanzania no t'enteres del que diu la gent. I a Moçambic sí, perquè parlen portuguès. I això t'ajuda una mica a fer un primer pas per integrar-te, per conèixer la gent, per entendre les relacions com es passen i tot. I això doncs ajuda, en certa forma.
I la gent d'allí, en principi, tu arribes, en principi no coneixies ningú, perquè la companya que vas conèixer va ser a posteriori, quan estaves allà, i per tant, com te rep la gent una mica d'allí? Com és la gent en general? Ja dic, parlo de Moçambic i potser d'Àfrica en general. És oberta, t'agafa de seguit confiança, és a dir, una mica lo caràcter de la persona africana, tu que has conviscut gairebé 2 anys entre una cosa i una altra, pues, entre tot plegat, com la definiries a la persona de l'Àfrica?
T'agafa excessivament, ràpidament confiança, sense cap problema. Vull dir, a la segona frase ja ets... Com dir, de la forma, ho veus una mica en la forma de parlar, i bé, després també canvia molt, depèn dels països, però si hi ha un punt en comú és aquest. Evidentment hi ha molta familiaritat amb persones que no coneixes de res, l'actitud de la gent cap a tu és totalment oberta, no perquè siguis musungu, que és com ells diuen els blancs en molts països, no perquè siguis... tinguin la imatge de que siguis més ric o més pròsper o més tal, sinó que també passa entre ells en general. La gent s'apropa, les relacions socials són més fortes, la gent s'apropa més als altres, aleshores no fan, en aquest sentit no fan diferència respecte als estrangers si no és que tu els hi poses una barrera.
Sí, perquè de vegades aquí, no dic que tothom, però de vegades... pues... pot haver-hi una certa diferència entre un si ha vingut de fora, si ha vingut d'aquí, el fet d'acceptar la seva cultura tal com és, que pot ser diferent a la teva, pel que dius tu, allí te reben més amb les portes obertes, possiblement.
Sí, i agraeixen molt, diguem, el fet que tu t'interessis per alguna cosa que té a veure amb la seva... qualsevol cosa que tingui a veure amb la seva cultura, només parlar, aprendre 2 o 3 paraules de l'idioma del lloc on t'estiguis... qualsevol detall, fer broma, la gent és molt de la broma. Hi ha moltes coses que molts punts de contacte que si els saps aprofitar i si doncs arribes i t'integres, diguem, fàcilment i relativament amb el lloc on t'estàs. Una altra cosa és que, clar, jo no em puc pintar de negre, per tant jo sempre sóc vist com un blanc, com un estranger, o com un blanc que viu allà però és un blanc, perquè també n'hi ha molts, okay? Però com si diguéssim, això fa que dins del teatre, que és cada societat, el rol, el paper que em toca jugar, en el sentit de que jo tinc, se suposa que tinc més diners perquè sóc més ric o no sé què, doncs és el de jefe, o en algun sentit és el de jefe, és el tio que li dius, vas per demanar-li feina, per demanar-li un favor i no sé què. Clar, tu dius, ostres, si t'arriba tot això, doncs tu pots prendre malament i pots crear tu mateix la barrera perquè no ho saps gestionar a nivell de comunicar-te amb la gent. Però si ho saps gestionar i aprens una mica, i això, bé, jo he tingut la sort d'estar molt de temps, veure com ho fan ells. Me refereixo a la gent que, sense ser blancs, són d'allà, però són els que controlen una mica tot, la gent que tenen més quart, els que tenen feina, perquè hi ha molts que no tenen feina, respecte als altres, dins de les mateixes famílies, entre amics, etc. Com ells gestionen això, tracten els altres bé, sense... Vull dir, hi ha tota una manera de fer que a poc la vas aprenent i la vas fent i funciona.
Una mica ha arribat a aquest punt que ha parlat una mica d'estoneta. Possiblement podríem, ja que ens has portat una mica de mostra de la música, per exemple, que es fa en aquests països, si et sembla, ara escoltaríem una estoneta d'uns minuts musicals, una mica un combinat de totes aquestes músiques que al llarg d'aquests, principalment 2 anys, has anat trobant i ens has portat aquí al nostre programa perquè la gent també pugui fer un petit tast de la música que hi ha allí.
Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Zokwenzenjani lo mntu onqike kwima efa Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Kodwa wenqikile mngani wami wenqikile Zokwenzenjani lo mntu onqike kwima efa Umujeswe usindisa Hakubuyi kube khona futhi wesaba Umujeswe usindisa Hakubuyi kube khona futhi wesaba Sele gogo ke misiphambano
Isiphambano
Sele gogo
ke misiphambano Sangahlukanisa sanesono
Zame sele gogo
ke misiphambano
Sele gogo ke misiphambano
Sele gogo ke misiphambano
Sele gogo ke misiphambano
Sele gogo ke
misiphambano
Sangahlukanisa sanesono
Sile kuku
gimis
Osangsisis pambano
Sile kuku gimis
Osangsisis pambano
Sile kuku gimis
pambano
Sangashuganis Sangasono
Ovasame
sile kuku gimis pambano
Bé, un cop escoltada la música, si et sembla, doncs continuem parlant una mica. Tu, pel que dius, estaves bàsicament en grans ciutats, no? Sí. Estaves en grans ciutats. En quina ciutat va ser on vas viure més temps?
A Maputo.
A Maputo, que és la capital de Moçambic.
Sí.
I també, però suposo que també vas apropar al món rural, que d'entrada sembla que és els llocs, diguéssim, on possiblement... pues possiblement hi ha més les tribus aborígens o gent així que són més característics perquè potser la gent que viu a ciutat, no ho sé si ho tinc ben entès o no, pues potser són més universals per entendre'ns i potser la gent que viu en món rural és més localista o no, que has tingut aquesta percepció tu viatjant per l'Àfrica o vivint a l'Àfrica.
Sí, a veure, la gent que és més universal és la gent que té estudis. Aquesta gent pot estar a ciutat o pot estar al camp. Val? Aleshores, hi ha molta gent que arriba a ciutat i no t'estudies i es passarà tota la vida sense estudiar i seran localistes des del punt de vista actitudinal, no ideològic, perquè ideològic no hi ha res d'ideologia. Per a molta gent que no t'estudies, la ideologia no existeix. Val? No hi ha, la gent no reflexiona sobre les coses, viu la vida, sobreviu moltes vegades, i això és tot. Aleshores, el món rural... t'ho podria dir és això a la, torna una mica a la ciutat molta gent que arriba són gent del camp és tota la immigració recent perquè les ciutats estan creixent de forma desorbitada i malgrat tot encara hi ha de mitjana potser un 80% de gent que viu al camp tota aquesta gent són gent del camp igualment la gran majoria gent del camp que pot ser de la regió del costat, pot ser de l'altra banda del país o pot ser d'un altre país. I tots es barregen i això és el que, diguem, la modernitat els hi està arribant per l'obligació de barrejar-se i sense perdre, sense que hi arribi una mica la cultura moderna o hi arriba per les coses més pràctiques quotidianes, com el telèfon mòbil que tothom en té, sense que es perdi les creences, les actituds envers la gent. Hi ha una barreja molt forta de tradició i de modernitat. Mm-hmm. Hi ha encara creències animistes molt fortes, barrejat amb religió cristiana, occidental, barrejat amb les mateixes persones.
I allà també hi ha la religió musulmana, en alguns països també.
Sí, a Moçambic, per exemple, és un de cada quatre són musulmans.
Mm-hmm.
I tot això doncs això doncs barrejat
en principi quines anècdotes o curiositats que ara et vinguin al cap de tota aquesta estada a l'Àfrica et sembla que diguéssim més destacades si és que alguna creus que va ser que et va cridar més l'atenció o que potser et va marcar més tot aquest temps que vas estar per allà Una cosa que diguis això, doncs mira, o no m'ho pensava, o ho tenia vist d'una altra manera, o em va passar això i això, doncs bueno, me va marcar o em va quedar clavat al...
Home, el que més em va marcar potser va ser la relació amb aquesta xicota, perquè no només amb ella, sinó amb la família. No és una anècdota, és una experiència, diguem, de llarg termini, com anècdotes i moltes més de tot el viatge. I la història va començar de la forma següent. Vam començar la relació i en un moment jo li vaig plantejar la idea de viatjar junt amb mi. I això allò ho va parlar amb la família i la família va acceptar sempre i quan, perquè clar, les famílies controlen tot des de... Són grans famílies, grans esquemes així, patrilineals, enormes, en els quals es reuneix el consell dels més vells i decideixen les coses. I van acceptar sempre i quan jo acceptés fer una cerimònia de compromís, que ells li diuen en portuguès anhelamento, intercanvi d'anells, que és com una mena de precasament. Exactament, sí. I van fer això, i van fer això de la forma africana, i això van ser 3 dies de ball i de festa, i va ser genial. Uh-huh. I va ser una cosa fantàstica. I 3 dies i 3 nits, jalant, ballant, autèntic i super, super maco. I hi ha altres coses que hem fet a la família, a casa de la família d'ells, que viu a una ciutat a 1.400 quilòmetres de la capital, bastant lluny, i per exemple la cerimònia de 10 anys de l'aniversari de la mort del pare. En aquestes cerimònies hi ha una part sempre espiritual, que es contacta amb els ancestres, en aquest cas amb el pare. Quan va ser el compromís se li va demanar permís per si semblava una bona opció. I bé, tota la relació, un per un, de tota la família. També va passar que durant la darrera temporada vam estar junts, la mare, per causa d'una malaltia, va tenir de venir a la capital i a viure amb nosaltres. I aleshores, com era una àvia, com és una àvia, doncs tota la família, inclús la gent que ja vivia a la capital, com altres que venien de la regió d'on són ells, venien cada dia a visitar-los amb un pis molt petit, perquè després tens el tema dels preus dels habitatges, que són tan cars, són molt cars, no tant com aquí, però són cars, vull dir, que això és una cosa mundial.
A nivell de vida, doncs, si ho compares a nivell de vida, doncs, possiblement són fins i tot més cars que aquí, potser.
Sí, exactament, és això. I aleshores, doncs, tothom ens venia allà a visitar-nos. I bé, doncs l'experiència aquesta de que com jo estic treballant a casa perquè tinc la connexió a internet allà, en un pis molt petit, jo a la taula treballant amb el meu portàtil, al costat algú cuinant i una mica més enllà 3 o 4 veient la telenovela brasilera de Torn. Uh-huh. I així uh-huh. Un constant, però uh-huh. Vull dir, molt, molt, molt amuntegats, i té la part positiva i té la part negativa, no? La part uh-huh. positiva és de conèixer un per un, tot, la forma de ser de la gent, com et veuen a tu, com et canvien la seva visió i els seus prejudicis que tenia respecte als blancs en el moment que em coneixen, etc. I la part negativa és el fet de viure i amuntegat i amb sorolls uh-huh. i amb, bueno, de tot.
Uh-huh. I una mica, pues, també una altra cosa que almenys els que ho veiem des de fora i veiem la televisió, normalment és que l'Àfrica, pues, són una sèrie de països que normalment tenen conflictes bèl·lics de caire civil i tot això, pues, bueno, malauradament això existeix. T'has trobat durant tot aquest temps que has viatjat amb situacions, diguéssim, compromeses, que hagis passat per algun país on hi hagi situacions d'aquest estil o coses d'aquestes?
No, perquè
ja les has evitat, no?
Ja les he evitat. Però també això hi ha una cosa interessant a dir, que és el tema de com es veu des de fora i els riscos possibles, i depèn quan parles amb la gent, els riscos reals en relació amb les opinions de gent de fora que no coneixen els llocs. Per exemple, un dels països que he estat és Somalilàndia. Somalilàndia és aquella part de Somàlia, tothom sap que hi ha guerra civil a Somàlia, aquella part de Somàlia que no ha estat mai en guerra. Clar, quan dius Somalilàndia dius... Ja d'entrada aquí el Ministeri d'Exteriors et recomana de cap de les maneres viatjar a Somalilàndia, a Iemen, a no sé on, per causa del risc de conflicte. Doncs bé, jo vaig estar allà, cap problema, superbé, la connexió a internet fantàstica. Sí, un país molt pobre, no hi arriba la cooperació perquè és un país que encara que és independent no és reconegut internacionalment. un lloc molt, molt, molt maco. També vaig estar al Iemen, no vaig poder viatjar per certes regions, justament per causes de problemes de seguretat, però bé, cap problema. I són països que l'opinió pública o la premsa o diguem el dictat internacional dels països occidentals, és de dir, es recomana sempre de no anar-hi. Jo hi vaig anar i no... Vull dir, si saps per on vas i com et mous i tot, i vas amb precaució, no has de tenir cap problema, en general.
Una altra cosa també interessant que agradaria que ens comentessis és una mica el tema de com te movies en trens, en autobusos, és a dir, perquè suposo que la infraestructura una mica, suposo que tant a nivell de carreteres com de vehicles deu ser pues, molt diferent de la que trobem aquí.
Sí, sí. Depèn dels països. Jo penso que les carreteres estan molt bé, hi ha altres que estan super malament. I de moure'm m'he mogut amb tot, amb tot. I ara et podria dir, a veure, a cavall, amb camell, amb elefant, perquè he estat a Sri Lanka i he fet un petit trajecte amb elefant, però bé, això és el més exòtic, però el més normal, el més comú a ciutat és en el que a Moçambic se'n diuen xapes, però cada país se'n diu d'una manera diferent, que són aquestes Volkswagen dels hippies alemanys que venien aquí als anys 70, reconvertits en transport urbà, perquè no hi ha molts autobusos, doncs a ciutat amb això, i pel camp doncs, d'una ciutat a l'altra, però amb autobusos vells, nous, també amb vaixells, amb un vaixell, per exemple, per creuar d'Àfrica a Àsia, amb un vaixell mercant de fusta, de vapor, que transportava camells.
Bueno, de tota manera. Bueno, una mica ara has fet l'últim comentari, l'última frase, i has dit, has anat de l'Àfrica cap a Àsia, i ara en aquest moment, si no ho tinc mal entès, estàs començant una mica el viatge aquest que has reemprès, perquè després d'aquesta estada a Moçambic una mica més llarga, has reemprès un viatge, diguéssim, cap a l'Àsia, no? Si no ho tinc mal entès, els teus últims projectes, diguéssim, una mica les teves últimes qüestions van una mica cap aquí, no?
Sí, sí, a veure, ara torno cap a l'Àsia. Ara el juny, el 8 de juny, me'n vaig a Malàisia i més o menys durant l'estiu penso visitar tota la regió del sud-est d'Àsia, Tailàndia, Indonèsia, Malàisia, Vietnam, Cambodja. Cap a l'hivern pujaré cap a Xina, el Tibet, Mongòlia, potser i a Sibèria també, al Japó, i l'any vinent, i bé, això és un pla que tinc al cap, després ja veurem el que passa avui, l'any vinent la idea és baixar un altre cop cap a Austràlia i les illes del Pacífic, i cap a l'estiu o cap a la tardor anar-me'n a Amèrica del Nord, i des d'allà tornar-hi. Perquè l'idea era fer la volta al món, ja ho veurem.
Déu-n'hi-do. Bueno, sí, perquè suposo que això van sortint situacions o coses que a vegades fan que quedis més en un lloc que en un altre. Sí. Bé, el temps, com passa molt sovint, quan estàs xerrant no te n'adones i ha passat el temps que ni hem previst per l'entrevista d'avui. Segurament s'ha quedat curta perquè només ha estat una pinzellada molt breu a tot el que has estat fent aquests últims dos anys, però com has dit, tens previst anar-te'n a fer una altra bona volta i ens agradaria, ja que t'hem convidat avui, que un altre dia d'alguna manera o altra ja mirarem de contactar quan sigui i com sigui, ens acabis d'explicar pues, una mica pues, potser el teu passeig per Àsia, que també de ben segur que també serà molt interessant. Així doncs, només queda que dir-vos que hem aprofitat la teva estada aquí Falset, perquè aquest programa no el passarem immediatament en aquest moment que l'estem fent ara, sinó que el passarem a posteriori, però hem aprofitat el fet de que tu estiguessis estant per aquí, per Reus o per Falset, aquesta època de l'any, per començar a gravar aquest programa que no s'emetrà fins a partir de l'octubre d'aquest any que som. Però bé, que hem cregut convenient que seria interessant que vinguessis a conèixer una mica la nostra ràdio i que, a més, pues, bueno, ens presentessis una mica o ens fessis una mica pues, un tastet del que has pogut viure tu durant aquests dos anys a l'Àfrica. Només es queda donar-te les gràcies per haver vingut.
Gràcies
a vosaltres. I dir-te això, que ja, d'alguna manera ja mirarem de posar-nos en contacte per tornar-ne a parlar.
Per conèixer la ràdio, i us seguiré per internet també, perquè sé que esteu allà i es veu les càmeres i es veu tot el...
Sí, l'avantatge d'internet, com has dit una mica, és el que tothom podem saber una mica de tothom, i des de qualsevol part del món pues, una mica pots estar en contacte amb les teves arrels una mica, pues, bueno, uh-huh. que sempre suposo que sobretot si estàs vivint fora i estàs fora, una mica encara ho agraeixes més. Potser quan estàs aquí no ho valores tant, però suposo uh-huh. que quan estàs arreu del món ho valores molt més. Pues bé, doncs, Germán, doncs moltes gràcies
molt bé,
i
gràcies
ja tornarem a parlar amb tu algun altre dia.
Molt bé, gràcies.